Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Al món es produeix un 60% més del que la humanitat necessita per alimentar-se, però hi ha 733 milions de persones que passen gana. Aquesta és la premissa del nou número de la revista 5W, dedicat al menjar, i amb què aquest projecte de periodisme a Foglen arriba als 10 anys. Marxem cap al Prat Ràdio. Luis Rodríguez Alonso ha parlat amb el seu director, el pretenc Agus Morales.
Bona tarda. Saludem al seu director, ell és l'Agus Morales. Què tal? Bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, Luis. Què tal?
Agus, som el que mengem?
El que mengem ens defineix. Són els nostres desitjos. És un dret, un privilegi i alhora un plaer, també. No? Per tant, a l'editorial, de fet, Martín Caparrós diu que en el menjar podem trobar... tot allò que està bé i que està malament al món, no? I en aquest sentit, poques coses com el menjar són alhora tan identitàries, tan pròpies, i també són un pont de comunicació amb altres comunitats, altres cultures, etc. Per tant, és un element que està ple de paradoxes.
De fet, només obrir la revista, el que podem veure és aquest ventall, no?, que es pot obrir, no?, i que es veuen diversos plats. Explica'ns com heu fet aquest menú.
Doncs el menú de Gaza, el menú de resistència, és un projecte de Miquel Ayestarán, on ell va seguint a la família Hamad, a la franja de Gaza, no? Des que va començar l'ofensiva a Israel a la franja de Gaza, ell, que coneixia aquesta família, que els demanava és que els enviés un plat, el plat que feien aquell dia, no? Fins al punt que ja va haver-hi un dels dies en el qual aquest plat estava buit, no? Que també és aquest simbolisme del menjar, de la fam, no? com a arma de guerra. I, de fet, la coberta, la fotografia coberta d'aquesta revista, de la revista CPW, d'aquesta edició, és un plat buit de la família Hamad. I llavors ell, d'alguna manera, el que fa amb aquesta, les famílies, les fotografies són de la Dalia Hamad, però diguem-ne que tota la família participa en aquest projecte, però el que fa és aquesta mena de recorregut per una cosa... ens obre les portes de casa d'aquesta família fins al punt que hi ha denúncia, però també hi ha aquesta comunicació, no?, d'aquesta trobada íntima entre els actors i aquesta família, no?, que es permet entrar-hi, no? I aquest projecte que el Miquel tenia, sobretot en online, a Instagram, sobretot, doncs ara ha fet el salt al paper i esperem que també doncs tingui més traduccions en el futur.
De fet, no sé si va ser aquesta la idea originària per fer i dedicar aquest número 10 de la revista 5W a la comida, al menjar.
No, ja teníem clar que volíem dedicar-la al menjar, com et deia abans, no?, com a dret, privilegi i plaer. I aquest projecte va anar gairebé en paral·lel i es va anar perfecte, doncs, al final, per donar-li aquest protagonisme, no?, perquè és a la coberta i després hi ha també a dins un desplegable on hi ha tots els plats que es poden obrir i allà... ha tingut, diguem-ne, una cobertura completa en aquesta revista. Però la idea ja era prèvia, la idea que teníem a la redacció.
Tal com recolliu el número de fet, en aquest número 10, el món es produeix un 60% més del que la humanitat necessita per alimentar-se, però hi ha 733 milions de persones que passen gana, com acabeu d'explicar ara mateix, doncs, amb l'exemple, no?, que tenim a Gaza. Quins són els ingredients principals, per dir-ho d'alguna forma, d'aquest número 10 de la revista 5W?
Doncs jo crec que el que intenta fer la revista és fer una mena de recorregut des de la producció, no?, i aquí anem a la indústria agroalimentària, etcètera, fins a la preparació, els elements econòmics de distribució que hi ha, o tant polítics, no?, de geoestratègics, de, no?, el seu context global, fins al consum, i també fins al gaudi, no?, fins al plaer del menjar, no? Llavors tenim, alhora tenim la crítica però també tenim la celebració del menjar, no? O sigui, tenim, diguem-ne que tenim la matèria prima, però també tenim espècies, no? És una mica aquest plat com l'hem intentat cuinar i que estigui al punt, també, no? Que tingui el seu punt just de denúncia, de celebració i, com sempre, doncs, imatge, narració, etc. I fem una volta al món, com sempre, no? Des del Pol Nord, passant per França, l'Índia, Mèxic, no? perquè també sigui un plat divers, com sempre ho és la revista 5B dobles.
I, com sempre, també cuinat a foc lent, podríem dir.
Això és periodisme a foc lent. Ja són 10 anys de periodisme a foc lent i aquest potser és el número que millor exemplifica aquesta voluntat, de més enllà de l'actualitat, que és important, doncs que hi hagi una forma de treballar que sigui més a llarg termini, que busqui la permanència, no? Tot i que el menjar ens el cuspim de seguida, no? Però el periodisme aquest avantatge, sí. Que l'slow journalism, no? El periodisme a foc lent, es pot gaudir ara i d'aquí a 10 anys. De fet, el primer número que vam publicar avui es pot llegir perfectament.
Uh-huh. Agus, volíem preguntar també, un dels reportatges que feu està dedicat justament a que parlàvem de les matèries primes, no? A la indústria càrnica, no? A la carn, i també doncs, intenteu, si més no, em sembla, doncs, trencar una llança a favor, no? De tots aquests arguments que hi ha per part del veganisme, o si més no, de consciència a la ciutadania de tenir un consum més equilibrat o, si més no, no tan dependent de la carn, no? Expliqueu-nos una mica, doncs, això, el reportatge aquest i una miqueta quina és la realitat que us heu trobat.
Sí, d'una banda hi ha un assaig fotogràfic d'Héctor Garmendia, on ell entra a algunes macrogranges i es descobreix una mica la indústria càrnica per dins, no? Això no vol dir que tothom ho faci de la mateixa manera, però ell sí que ha trobat aquestes pràctiques en algunes i ens descobreix aquesta part fosca, no? d'aquest negoci. Totes les dades científiques ens diuen que a nivell que pel planeta el consum de carn és molt negatiu, no? Sobretot el consum de vedella, etc. No? Dins d'això hi ha molts matisos, no? Però és que, a més, per a la nostra salut que, també, no? I sobretot són les carns vermelles i processades les que tenen un impacte més gran en la salut. I després, complementant això, com deies, tenim aquest assaig de vegetarianisme, que és del nutricionista Julio Basulto, que el que fa és una mica desterrar els mites del vegetarianisme. No? I més enllà de recomanar una opció o una altra, jo particularment, per exemple, jo no soc vegetarià. Però ja el que fa és aquest dogma que té, que és una bona recepta pel planeta i per nosaltres, que és més vegetals i menys animals, no? a la nostra dieta. I això cada cop hi ha més dades científiques que donen suport a aquesta tesi, tant des del punt de vista del planeta com de la salut.
Uh-huh. Un menjar que també, ja ho deies al principi, no? És utilitzat també sovint com a arma de guerra, no? Amb una mena de, podríem dir, fins i tot jocs de la fam, em sembla que feu referència en aquests termes, no? A la mateixa revista. A banda de Gaza, que n'hem parlat ampliament a l'inici de l'entrevista, també quins altres indrets i quines altres realitats trobem en aquest sentit?
Des del punt de vista històric, molts indrets, no? Passant ara mateix que a Ucraïna, per exemple, no? Durant la Unió Soviètica, és un cas dels més coneguts, al qual, de fet, Anna Applebaum va dedicar un llibre, per exemple. Però dels casos més recents, i això es refereix a l'assaig de la Patricia Simón, que porta efectivament aquest títol, no? Dels Jocs de la Fam, potser el cas més emblemàtic és el de la part de Gaza, és el de Sudan, no? I és el que ella ja ha estat a les fronteres amb Sudan i va fer una cobertura i, per tant, també en parla, no? Però després hi ha altres llocs on jo particularment, per exemple, ho he vist, no? Com per exemple a Sudan del Sud, on l'exèrcit bombardejava el riu perquè les mercaderies no poguessin travessar el riu i, per tant, hi ha una zona que en aquell moment s'estava resistint a l'ofensiva de l'exèrcit, no? I això és un procés global, no? I que un recurs que els governs arreu del món han fet servir sempre, que continuen fent servir, i això està clar que és per minar la moral, sobretot de la població civil, no? Més enllà del pla militar, no? Sobretot l'objectiu és la població civil.
També un altre dels elements indispensables és també doncs, aquest equilibri, no? Suposo, amb el medi ambient, especialment en un context d'emergència climàtica i també de desforestació global que hi ha. No sé també com abordeu això des de la revista 5B dobles.
Sí, hi ha diferents assajos i entrevistes que el que ens fa és reflexionar sobre aquesta imbricació amb el planeta, no? Potser l'entrevista més significativa en aquest sentit és la de José Esquinas Alcázar, que és entrevistat per la Mònica García Prieto, i on precisament ens parla dels límits del planeta, no? Aquí també hi ha moltes paradoxes, no? D'una banda, és important destacar el que deies al principi, no? Que tot i que els recursos són limitats, finits, però sí que són suficients per alimentar tota la humanitat i fins i tot més, no? Es produeix més, no? Però sobretot jo crec que de fons d'aquesta peça i de les altres hi ha una reflexió sobre el modul, sobre el model de consum, no? A nivell global. Sí. I això va des de la indústria agroalimentària passant per exemple, la indústria dels sucres processats, etcètera, no? El model econòmic de consum i també el seu efecte en la nostra salut, no? Que penso que sí que cada cop hi ha més consciència social de que això ha de canviar.
De fet, aquí a Prat tenim un exemple ben clar, com és la Fundació Espígola 2, que treballa contra el malbaratament alimentari, precisament, i fent referència a aquesta xifra de produir molt més del que segurament necessitem, i a més amb recursos molt i molt limitats. August, no volíem deixar de banda també que és el desè número, i per tant la revista 5W es compleix 10 anys. Quina valoració en feu de com ha crescut el projecte en aquests 10 anys?
Doncs si m'ho expliques fa 10 anys no m'hagués cregut que una revista que té aquesta aposta per aquest periodisme foc lent que estigués viva avui i que encara amb salut, no? O sigui que estem molt, molt, molt contents i aquest és el desè aniversari aquest any, ja farem una festa, convidarem. I també he de dir que el dia 1 d'abril serem al centre Palmira Domènech per fer un acte relacionat amb el menjar, en el qual parlarem de la revista, o sigui que aquesta revista també passarà pel Prat. Així Fantàstic. Que espero que llarga vida a la revista i també que tingui presència al Prat de Llobregat.
Allà hi serem, evidentment. En aquest context d'ara fa 10 anys, recordo aleshores també que i tu mateix vas publicar amb el llibre de No Somos Refugiados, el context aleshores estava basat en aquesta mal anomenada crisi, no?, de les persones refugiades. Avui som al 2025, que encara continua havent i, evidentment, no s'ha posat remei a aquesta problemàtica, i encara hi ha molts temes també de l'agenda global que continuen ben pendents. No hem avançat gaire, August, o no sé quina sensació tens al respecte, tu?
Hi ha hagut una involució clara en aquest sentit, no? En matèria de refugi. El que abans era... Abans, vull dir, no fa uns anys, no? Però fa unes dècades ja, potser. El que abans era un dret, que era l'asil, avui és un privilegi, no? I en aquest sentit, amb l'auge de l'extrema dreta, que ja no només no és extraparlamentària, està als parlaments i fins i tot als governs, doncs és notori per tothom que la persecució de les persones... ja podem parlar obertament de persecució en molts llocs del món, de la població refugiada va en augment. Paradoxalment, en alguns llocs on de vegades, no? Per exemple, a Alemanya, no? Veiem que les zones on hi ha menys immigració són on té més vots l'extrema dreta, no? Per tant, està clar que estem en una fase, jo crec, en la qual i això Donald Trump hi juga molt amb això, el més important és la percepció, no? Més enllà de la realitat, no? I penso que això té, tot i que sembla que parlem d'un pla abstracte, això té un efecte directe en milions de persones que avui pateixen les conseqüències d'aquestes polítiques, doncs des de Mèxic, passant pel Tap del Darién, intentant arribar a Europa, a la mar Mediterrània, o també a Àsia, a llocs com Bangladesh o la gent que intenta sortir d'Afganistan i que no pot aconseguir.
August, ja per acabar, volíem preguntar-te, no sé si tens algun projecte entre mans, a banda d'aquest llibre en el qual feien referència, el de No Somos Refugiados, que continua ben vigent, com acabes d'explicar tu mateix ara mateix. Volíem preguntar-te si tens algun altre projecte entre mans, també més narratiu, per exemple.
Doncs precisament aquest mes, el dia 18 de març, publico un nou llibre. El seu títol és La hipocresia solidària, i el que fa és precisament parlar d'aquesta doble moral, no? De per què acceptem a unes persones refugiades i altres no. Se centra sobretot en Ucraïna i en Afganistan, però fa una reflexió global en la línia de No som refugiats o aprofundint en alguna d'aquestes tesis precisament, no? En com ha evolucionat, com està evolucionant aquest discurs al voltant de les persones refugiades i com les polítiques d'asil cada cop són més part d'aquesta realpolitik d'aquest món de Trump, Putin, etc. No? Són una eina al servei dels governs, una eina geopolítica, en lloc de ser una eina al servei del seu objectiu, que ha de ser les necessitats d'aquestes persones. No? Per tant, 18 de març tindrem nou llibre.
Doncs tornem a parlar d'aquí uns dies també d'aquest nou llibre. Agus Morales, com sempre, un autèntic plaer per parlar-nos d'aquests 10 anys també de la revista 5W. Que tinguis un molt bon dia i bona tarda.
Gràcies, Lluís. Salut i periodisme.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Una revolució és una transformació profunda i ràpida de l'estructura social, econòmica i política d'una societat. Avui a l'Espai de Tecnologia analitzarem el progrés tecnològic i els canvis socials que han comportat de la mà de Juan Jesús Pérez, professor del Departament d'Enginyeria Química de la UPC a l'Escola d'Enginyeria de Barcelona des de l'any 84. Benvingut, professor, com estem?
Moltes gràcies, molt bé.
Avui parlem de molta història, de molts anys i de molts canvis,
sí.
Perquè anirem analitzant cronològicament, ens anirem movent per la línia del temps, però així d'entrada sí que m'agradaria que poguéssim contextualitzar i posar les bases de la conversa d'avui, perquè totes les revolucions suposen canvis, com dèiem, transformació de les societats, però aquestes revolucions no es fan d'avui per demà, sinó que al darrere hi ha un procés d'anys. Sí?
Efectivament. Jo volia fer èmfasi o el focus en les revolucions tecnològiques. Perquè les revolucions tecnològiques són cada 40-60 anys. Hem tingut... Ara estem, en principi, en la quarta revolució industrial i sempre tenen la mateixa forma. Tot comença amb un descobriment científic. Com 30 anys més tard hi ha un desenvolupament tecnològic basat en aquell descobriment científic, i aquestes revolucions tecnològiques comporten també una revolució social, un canvi social. I aleshores m'agradaria parlar una mica pattern, no? aquesta tendència que estem trobant amb la història.
Aquest seria el patró?
El patró.
El model que se segueix, per això aquesta explicació i aquesta justificació dels anys que passen, no? Des que hi ha un descobriment i després una aplicació i la transformació que comporta, i ens n'anem seguint en la línia del temps. Posem la primera pica, la posem, per exemple, amb la primera gran revolució, que va ser la industrial, el 1784.
Efectivament, la primera revolució industrial es data a finals del segle XVIII, 1780-85, i això correspon a un descobriment o un invent, diguéssim, en aquest cas, que és la màquina de vapor, que va ser en 1750. Aleshores, la màquina de vapor va permetre mecanitzar la producció. És a dir, va ser el moment en què ja es formen les primeres fàbriques on la producció està mecanitzada a base del vapor que fa moure les màquines. I, de fet, és el començament de la indústria textil. És un dels èxits més grans. I això comporta canvis socials després. Primer, que la gent se'n va del camp, diguéssim, cap a les ciutats. Hi ha un moviment migratori molt important que comporta canvis socials molt, molt grans. I a nivell mundial, aquesta primera revolució dona el lideratge a l'imperi britànic. O sigui, el imperi britànic surt de la primera revolució industrial, això fa 250 anys.
Mm-hmm. Quins altres canvis es produeixen en aquella època, a banda d'aquesta migració per la necessitat d'una mà d'obra?
La distribució del treball. O sigui, també no tothom ha de fer tot, sinó que hi ha una distribució de la feina i l'especialització, diguéssim. O sigui, tot això són canvis socials o canvis de comportament importants.
Mm-hmm. Seguim amb la segona gran revolució, que la dataríem al 1870, amb la indústria de l'electricitat, el cotxe de combustió...
Efectivament, la segona revolució industrial es data a 1870, però l'electricitat ja es coneixia des de feia 50 anys. S'havien fet, o sigui, Faraday i tota la gent que va treballar en el descobriment de l'electricitat havien treballat ja feia 50 anys, però a mitjans del segle XIX es fa la utilització industrial de l'electricitat. Aleshores, es genera electricitat i es distribueix, comença a distribuir entre els ciutadans. O sigui, això és de finals del segle XIX. També s'inventa el telèfon i aleshores comencen les comunicacions. També s'ha de dir que és l'època de l'acer i del petroli, i això porta de la mà el motor de combustió. O sigui, tot això passa a finals del segle XIX, és la anomenada segona revolució, i això comporta el que es diu l'era victoriana, és el finals del segle XIX, l'època del Liceu, diria jo.
I aquí en aquest moment és quan es produeix en aquesta forma d'organització a nivell industrial a la fabricació en cadena, no?
Efectivament. L'exemple paradigmàtic és Ford, no? La fabricació de cotxes per peces, on cadascú forma part d'una cadena de muntatge. També neix la classe mitjana. Comença a formar-se la denominada classe mitjana, i és l'època que en Europa es deia la Belle Époque, i el ressorgir de la capacitat tecnològica d'Estats Units. O sigui, fins ara Estats Units havia estat davant, estava preocupat en altres problemes, i l'aprofitament de l'electricitat, la industrialització... és el moment en què els Estats Units se'n reenganxen i comencen a dominar la indústria, diguéssim.
Uh-huh. O sigui, veiem el protagonisme en funció de cada moment de la història. Parlàvem a finals del segle XVIII del lideratge dels anglesos i ara són els nord-americans els qui agafen el protagonisme en aquesta segona gran revolució. Ens n'anem a una tercera revolució i en el segle XX amb l'elèctrica i automàtica, la microelectrònica i començaments de la digitalització?
Sí, diguéssim que és a mitjans del segle XX quan el descobriment és el transistor. I a partir del transistor, la generació de circuits que poden modular la potència que es manega en el circuit. I a partir d'allà surt l'automatització, bàsicament, l'automatització dels processos i l'electrònica, la primera electrònica, diríem els televisors, la ràdio, en comunicacions també hem passat a la comunicació sense fils i tenim aquesta època que és l'època anomenat benestar després de la guerra. Això és després de la Segona Guerra Mundial. Per tant, és aquest moment de lo que la gent parla del somni americà, on tens una rentadora, tens un televisor, tens una sèrie de electrodomèstics,
Quan ens comencem a acomodar, no?, una mica, perquè tenim doncs, molts artilugis que ens faciliten la vida. Clar, l'aparició de tots aquests electrodomèstics, com la rentadora, la ràdio, la televisió, tot això, evidentment... El frigorífic, sí, sí. Tot això doncs, té la seva repercussió en la manera que les societats fan la seva vida. I és en aquesta època també quan apareixen els primers ordinadors personals?
Sí, quasi simultàniament del descobriment del transistor, que van donar el Premi Nobel als que van descobrir en els anys, crec que serà l'any 1955, apareix el que es diu la microelectrònica. I la microelectrònica no és més que... aquests transistors es poden fer d'una altra forma, que és barrejant semiconductors. Un semiconductor és un material que deixa passar els electrons en una direcció només. O sigui, diguéssim que els materials poden ser conductors, que passen l'electricitat en qualsevol de les dues direccions. Hi ha materials aïllants i hi ha materials semiconductors que solament permeten el pas d'electrons en una sola direcció. Pues, barrejant, es veu que posant junts diferents tipus de semiconductors es pot aconseguir també l'efecte del transistor. O sigui, ja no feia falta tenir un dispositiu especial, sinó el propi contacte de semiconductors té les propietats del transistor. I això es pot miniaturitzar. I aleshores el que es poden fer, circuits elèctrics amb moltíssims transistors. I això és el que va donar peu a la creació del microchip. El microchip és aquest dispositiu que en realitat és un circuit electrònic miniaturitzat, que permet fer moltes coses amb els electrons, en particular pues, que passin per un carrer o per un lloc que deixen de passar, i això és el que permet al final tenir pues, amplificació de la senyal o parar la senyal i crear el microprocessador, que és el core d'un ordinador.
Uh-huh. Anem avançant en aquesta línia del temps i arribem en una època més contemporània. Arribem al 2000, on ja trobem una societat que, recordem, és coneguda com la societat del coneixement, la intercomunicació, l'internet... Això ja ens sona com més proper.
Efectivament, passem de la societat de la informació, que és quan tens els ordinadors. Bueno, a banda de tot això, els ordinadors es podien fabricar cada vegada de forma més fàcil i, per tant, eren més barats. I això va donar origen a l'ordinador personal, que és dels anys 80, diguéssim, és quan Apple i quan Intel van crear els primers processadors per l'ordinador personal, que això va fer que la carrera de companyies grans com IBM canviés de perfil. O sigui, aquest canvi tecnològic va canviar completament el sentit de negoci d'aquestes companyies. Aleshores, tenim aquests ordinadors. Per altra banda, s'avança molt en les telecomunicacions i en un altre descobriment important, el pas de la senyal analògica a la senyal digital. La senyal digital permet una fidelitat molt gran en la còpia de la senyal i, per tant, tenim un potencial molt gran. L'abans de la miniaturització, tenim ordenadors cada vegada més potents que poden transmetre informació més gran en un temps més petit.
Mhm. I millorar la qualitat.
I millorar, amb fidelitat que... gran, clar. Uh-huh.
Doncs avui n'hem parlat a propòsit del que suposa una revolució, que, com plantejàvem al principi, doncs és una descoberta que necessita d'un temps fins que troba les seves aplicacions i després les conseqüències que comporta per a la societat amb els usos que se'n fa.
Que l'estem veient.
I ho estem veient, ho estem patint.
El fake news és també conseqüència d'això.
Molt bé, professor. Doncs no sé si ens hem deixat alguna cosa important.
Que hi ha moltíssimes coses per veure i que surten noves professions. O sigui, tot això de la transmissió de la informació necessita també seguretat. La cyber security, no? La seguretat d'aquestes comunicacions és importantíssim. Uh-huh. La protecció de dades és una cosa que ha sortit ara també nova, perquè, clar, tothom pot manipular aquestes dades. Per tant, estem en una situació fenomenal, perquè estem aprenent moltíssim.
Canviant i molt ràpidament.
Molt ràpidament.
Molt sí ràpidament. Molt bé, professor, fins a la propera.
Moltíssimes gràcies.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
I ara arriba el moment de les estrenes. Les repassem, com sempre, amb Jordi Guillem i Sergi Estapé. Bona tarda.
Molt bona tarda. La secció del cinema no falla mai a la seva cita, excepte els festius, hem de dir-ho. I, com sempre, amb el periodista de Diari de Terrassa i aquest cinèfil que no sempre compartim l'opinió, però que coincidim amb bastantes vegades, que es diu Jordi Guillem. Què tal?
Molt bé, bon dia.
Mirava malament el tècnic de so d'aquí de Terrassa, el Jordi Rueda, perquè, clar, al final les presentacions es van esgotant, les idees, no?
Sí.
Però, en fi, bueno, com sempre, 5 pel·lícules de les que s'estrenen aquest cap de setmana, després parlarem de cosetes, d'efemèries, etc etc. Comencem amb una pel·lícula, una comèdia feta a Espanya, que es diu Wolfgang, que suposo que té alguna cosa a veure amb Amadeus Mozart.
No, és, no té res a veure, no. És la història d'un...
Wolfgang, per
sí,
això.
Sí, home, es diu Wolfgang, es podria dir...
Té a veure.
Eustaqui o Pepet.
Ah, no, no es diu Eustaqui, es diu...
Wolfgang. Wolfgang. Té el subtítol d'Extraordinario. No sé. Està dirigida pel cineasta català Javi Ruiz Caldera.
Home.
Basada en un guió de Laia... En una novel·la de Laia Aguilar, que firma el guió també.
Sí.
I la protagonitza en Miqui Esparvé, el nen Jordi Catalán, Anna Castillo, Àngels Gunyalons i Berto Romero, entre d'altres.
M'agrada, explica... A mi m'agrada, Esparvé no em desagrada, a mi. I l'Anna Castillo...
A mi Anna Castillo molt i Esparvé...
Prefereixo Anna Castillo que Esparvé, però Esparvé, bueno,
Esparvé d'aquella manera.
Ha fet alguns papers que no
sí,
està malament.
Sí. Total, que explica la història d'un nen de 10 anys que té un quocient intel·lectual molt alt, de 152, i té trastorn de l'espectre autista, i per circumstàncies de la vida es veurà obligat a viure amb el seu pare, a qui no ha vist des de que va morir la seva mare de manera inesperada, i... doncs això, ell afronta el repte vital de ser, la seva il·lusió és ser pianista, convertir-se en un gran pianista, vol anar a estudiar a París, i el pare ha de decidir si dona ok al fill a que vagi a estudiar i tal, i el deixa, o fa de pare i li dona el que necessita un nen de les seves característiques. No és una comèdia, està explicada en clau de comèdia, és una pel·li participada per TV3, Movistar, Mediaset, etc, i és una de les referències d'aquest any. Sí, vinga.
Escoltem una mica de Wolfgang.
Ahora que tu madre no está, te irás a vivir con tu padre. Está ahí, escondido debajo de la mesa.
Hola, tú.
¿De verdad tengo que vivir con este señor?
Pues este es mi piso. Y a partir de hoy también el tuyo.
¿Te ves capaz o necesitas 10 años más para estar preparado?
¡Ostras!
Ya veremos tarde, Cole.
Intel·lectualment Wolfgang està molt por.
Doncs aquest Wolfgang, aquesta comèdia que protagonitzen l'Esparvé i l'Anna Castillo. Aviam, ens anem amb una coproducció espanyola-francesa, que és un drama que es diu Morlaix.
Morlaix, sí, és una pel·li d'un altre cineasta barceloní, en aquest cas de Jaime Rosales, el recordareu per haver dirigit Petra, Girasoles Silvestres, La hermosa juventud i La soledad, i Tiro en la cabeza. En aquest cas és un drama, la pel·lícula, és la història d'una jove estudiant de secundària, que també, curiosament, com a la primera pel·lícula que parlem, se li ha mort la mare, i passa temps amb el seu grup d'amics, amb el seu nòvio, i a partir d'aquí ha de decidir també la seva vocació artística. Ell s'instal·la en una zona cèntrica de París i ha de saber què farà amb la seva vida, no? És una persona una mica perduda dins d'aquest món, i un dia descobreix al cinema una pel·lícula que inexplicablement sembla que està inspirada en la seva pròpia vida, i això li farà prendre una sèrie de decisions, protagonitzada per actors francesos no coneguts, com Amin Théodiar i Samuel Kircher, entre d'altres.
Molt bé. Doncs marxem de França, aquesta coproducció espanyola-francesa, ens anem a Gran Bretanya per saber cosetes d'un thriller que es diu Secretos de un crimen, entre parèntesis, Santoix.
Sí, Santoix és el títol de la versió original britànica, i aquí s'ha dit Secretos de un crimen.
Una... Sí, sembla molt, Santoix
sí,
i Secretos sí, d'un crimen.
Sí, deuen ser fins i tot sinònims.
Sí.
És la història de la Santoix del títol, és una noia que acaba de... Comencem amb morts sempre avui, acaba de ser vídua, i es dedica a fer la feina que feia el seu marit, que era un agent de policia d'una zona rural del nord de la Índia, i ha d'investigar un cas...
Em sembla que pel que he vist al tràiler, sí, que té dret, no sé si és ficció o és veritat, que si tens dret a ocupar el lloc del teu marit.
Sí, sí, crec que sí.
No sé si és cert o...
No està inspirat en fets reals, però sí que és possible que existeixi aquesta llei, la Índia és un país amb moltes castes, etcètera. Sí. I doncs això, ha d'investigar la mort d'una nena d'una casta inferior que apareix violada i assassinada, i tota aquesta investigació doncs la portarà al costat d'una famosa inspectora feminista molt reputada, etc, i hauran d'investigar aquest cas. És una pel·li que té molt bona puntuació i que ha agradat força la crítica, i que veurem què passarà quan s'estrena.
Realment, veient el tràiler, és una pel·li d'aquelles que...
Sí, sembla potent. Sí.
Em fa gràcia veure-ho, eh?
Cinema policíac, neo-noir, això.
Doncs per fer-vos un tastet, doncs el que farem és escoltar una miqueta de Secretos d'un crimen, entre parèntesis, Santoix.
Hay un plan del gobierno para mujeres como usted. Es el nombramiento por compasión. Quiere decir que como es viuda de un policía, puede heredar el puesto de Raman.
¿Alguacil?
Devika Pipal, de 14 o 15 años, era la hija de Rami Rani Pipal.
Doncs aquest Secretos d'un crimen, aquesta història ambientada a la Índia i un policia que després d'un fet luctuós. Anem amb un documental fet a França. Acabarem en França, eh? Dues produccions fetes a França. Sí. En aquest cas, un documental que es diu Lumière, l'aventura continua. Segons que hi havia una primera part.
Hi havia una primera part, sí. Es deia Lumière, l'aventura comença, i aquí Lumière, continua. L'aventura continua.
Sí, no,
està ben explicat, sí, per decidir-ho.
Què podíem posar? L'aventura comença, va, la continua, tu.
I això. És una pel·li dirigida per el documentalista francès Thierry Frémaux, que ens explica la història, no, perquè ja la sabem, de com va començar el cinema. El que fa és restaurar, com ja feia la primera part, tota una sèrie de pel·lícules, de curtmetratges en aquell moment, dels inicis del cinema, finals del segle XIX, principis del XX, i ens els presenta, en aquest cas, 100 pel·lícules més de les que va fer la primera vegada, totes perfectament restaurades, i el que vol la pel·lícula és això, aprofundint la història de l'invenció del cinema per part dels germans Lumière. Recordeu l'any 1897 al Boulevard dels Caputxins a París, el número 95, es va fer la primera sessió pública del cinematògraf, i a partir d'aquí doncs va crear tot el cinema. Ell se centra més que en la història, en les obres, en aquestes obres que vol demostrar que fins i tot avui en dia continuen vigent totes aquestes històries que explicaven els germans Lumière a través del seu cinematògraf.
Doncs aquest gran invent al cinema dels germans Lumière. I acabarem, com dèiem, amb una altra producció francesa, en aquest cas una comèdia de terror que es diu Les xiques del balcón.
Sí, en aquest cas...
També l'han traduït bé?
Sí, l'han traduït bé. És el títol en francès vol dir exactament el mateix. És una pel·lícula...
Home, digue'l, el títol en francès.
Le femme au balcon. Exactament, les dones, les noies
balcon, del balcon. És el mateix. Balcon.
És una comèdia de terror. És una mica... està protagonitzada per la seva directora, que és Noémie Merlan, que dirigeix i protagonitza la pel·lícula. També es va presentar en una sessió Midnight Screenings al Festival de Cannes de l'any passat, i explica la història d'una sèrie de joves, de noies, que viuen en un barri popular de Marsella. És l'estiu, fa molta calor, i aquestes tres amigues de pis doncs es dediquen a espiar el seu veí del balcó de davant, com diu el títol, i a partir d'aquí la cosa es torça, un argument que hem vist força...
La ventana indiscreta.
Sí, la ventana indiscreta, també moltes pel·lis més contemporànies, americanes, i una nit surten de festa, van de copes i tal, i és la situació amb el balcó de davant doncs comença a complicar-se i la sang comença a brullar.
A brullar.
Exacte.
Doncs escoltarem un tros d'aquest, les xiques du balcón, ho deies?
Noémie Merlan.
Bueno, per saber una mica de què va.
Rubí, te están mirando todos los vecinos.
Solo son tetas.
Venga, solo somos auténticas entre nosotros. Cada día está en la ventana. Impresionante, misterioso.
He enviado un mensaje.
Tomaros algo, chicas.
No.
¿Sí? No.
Wow. Doncs aquest, Les xiques del balcó, amb el qual acabem aquest repasset, però també s'estrena La vida entre nosotros, un drama fet a França, una pel·lícula d'animació feta a Xina, que es diu Bunny Bears, Código Guardian, un documental fet aquí, Todos lo sabían, un drama fet a Argentina, Després del final, un altre drama, però en aquest cas de Polònia, que es diu El guardián bajo la protección de San José, i acabem amb un thriller fet a Venezuela, que es diu Hotel Providencia. I aquest any celebrem els 50 anys d'una magnífica pel·lícula que va ser, doncs, ho va trencar tot, que continua sent vigent, que encara la gent li agrada, encara la gent la veu, encara la gent la torna a veure, encara que l'ha vist 500 vegades, com em passa a mi, que es diu...
Tiburón,
Tauró,
Jaws,
en veritat és Jaws.
És la segona pel·lícula que va dirigir Steven Spielberg, concretament és de l'any 1975. La primera, l'any anterior, va ser The Sugarland Express, i amb aquest Tiburón Spielberg va aconseguir firmar la pel·lícula més taquillera de la història, un càrrec, un mèrit, diguéssim, que li va durar només fins l'any 1997, quan el seu amic George Lucas va estrenar... Quan el seu amic George Lucas va estrenar Star Wars, i a partir d'aquí Star Wars li va prendre la condició de pel·lícula més taquillera. És una pel·li que va donar en aquests 3 anys 470 milions de dòlars de recaptació i que es va convertir en un, com deia el Sergi, en tot un clàssic del cinema de terror, diguéssim, que és de què va. Era aquella època en què les grans productores estrenaven les pel·lícules a l'estiu i a partir d'aquí doncs feien una campanya de producció, de publicitat molt, molt bèstia i omplien les sales. És el que es coneix com el Hollywood modern. Doncs amb aquesta pel·lícula s'inicia, diguéssim, el que és la manera de fer dels estudis a la dècada dels 70. És una pel·li que està basada en una novel·la del mateix títol de l'escriptor Peter Benchley.
I... L'he llegit.
Sí? I sí. Què tal? Què tal la novel·la? És millor la novel·la o la pel·li, això?
Bueno, és que saps què passa? Que la pel·li és tan bona que... Que, bueno, que dius, bueno, si s'ha basat en la novel·la, doncs també està bé.
També deu estar bé, la novel·la.
Està bé.
Com sabeu, explica la història d'un enorme tiburó blanc que devora persones, els banyistes de les platges d'Amity Island, tot i que la pel·lícula es va rodar en una zona costanera, a Massachusetts, a prop de Boston, concretament a l'illa de Martha's Vineyard, i la major part de la pel·lícula es va filmar allà. Alguna curiositat...
Actuen, diem els actors, no? Sí. El Shader, que fa el cap de policia, el Richard Dreyfuss, que és un oceanògraf que d'ajudar-los, i el Robert Shaw, que és el que s'ha tret taurons, i l'alcalde també, el senyor Murray Hamilton, que és el que fa d'alcalde, i la dona del Martin Brody, que és el policia, és la Lorraine Gary. Mm-hmm. Escolta'm una cosa, va ser un rodatge accidentat, a part de que es va passar el pressupost, sobretot per la rèplica que tenia, els problemes...
Els taurons eren de mentida, això?
Sí, era una rèplica mecànica, però que a la llarga aquests problemes van fer que la pel·lícula encara adquirís més atractiu.
Sí, perquè una mica a l'estil de Hitchcock, el que mostra Steven Spielberg moltes vegades és menys important que el que no mostra, és a dir, que a vegades només suggerint que l'aigua es movia una mica i sense veure el tauró, doncs ja aconseguia autèntic pànic. Recordo que en aquelles èpoques hi havia gent que no es volia banyar a la platja després de veure la pel·li perquè tenien realment por d'aquella situació, no? Evidentment, aquí al Mediterrani no tenim taurons, però en algunes platges de l'Atlàntic i Pacífic, sí. Sí, sí.
De totes formes, la música del John Williams, sí, aquell tan, tot això unit a que no es veia el tauró, és a dir, que tot això, clar, això és una obra mestra, en aquest sentit.
Sí, sí, absoluta. No? La música és un element molt important a l'hora de generar tensió, sobretot al cinema de terror, i aquí a Tiburón queda claríssim, no?
Es va estrenar en 450 sales de Nord-Amèrica a l'hora, eh? Ja volien, ja veien que la cosa podia ser una cosa que Déu-n'hi-do. I hi va haver tres seqüeles, cap amb la participació de Spielberg, però bé, la 2 encara es pot aguantar una mica.
Jo, sincerament, no he vist la primera diverses vegades.
La 2 encara, surt encara Roy Scheider i la Lorraine Gary, i també l'alcalde, i a partir de la 3 ja és un...
Bueno, per aprofitar un tiró,
una furanya.
No? Una furanya, sí, sí.
Una furanya autèntica. Però bé, això també va donar peu a pel·lícules, doncs, sí, la Piranya, sí, va sortir tot, la Piranya, l'Orca, quasi el Peix de Colors, no?
És un subgènere, no?, sí, dins del cinema de terror, que és aquell cinema que fa por a base de les amenaces d'animals, per exemple, serps, piranyes, no?
Tota jo, mena quantes vegades la pots haver vist, Tauró?
No és de les pel·lis que he vist més vegades, no sé, potser...
Vist 15 o 20
no, jo no tant, no, 3-4 vegades, no, com a molt.
Jo, per mi em sembla una pel·lícula sensacional. A més, hi ha un moment que és quan es veu per primera vegada el Tauró, que el Roy Scheider va tirant la carnassa, i li diuen al Robert Shaw, diu, tindrem que venir amb un barco més gran, aquella escena sensacional.
Sobretot perquè era la segona pel·lícula de Spielberg, vull dir, no és una pel·li que fa quan ja està rodat i no. Havia fet una pel·lícula...
Hi ha documentals, si teniu alguna d'aquestes plataformes, que expliquen una mica
com es va fer
la pel·lícula i tal. Escolta'm una cosa, marxarem no amb el ta-ta-ta-ta-ta.
Home, jo tenia ganes de sentir la música.
Doncs no, l'hauràs de
posar-te al mòbil.
Perquè el 18 de març del 2005, aquí, als nostres cinemes, es va estrenar la primera pel·lícula de Saw, aquella nissaga de terror, que jo l'he vist la 1, no n'he vist més.
Jo n'he vist alguna.
Jo no sóc gaire fan, però...
N'han fet 8 o 10, oi?
Cal reconèixer que és un fenomen. Vull dir,
també un subgènere dins del terror, no?
Doncs marxem amb la banda sonora original de Saw, que és a càrrec de Charlie Clouser. El director de la pel·lícula va ser James Wan. Doncs recordem això, no?, que es va estrenar ara, el dimarts, farà 20 anys. Sou, si els que sou amants, doncs us agradarà escoltar la música, i els que no, doncs mira, tindreu l'oportunitat d'escoltar-la. Ens escoltem la setmana vinent, no?
Sí, senyor, aquí
doncs
estarem.
Vinga.
Bon cinema, bon cap de setmana.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.